Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Per novè any, un grup de veïnes coordinen a Olèrdola un ampli programa de propostes vinculades amb la Marató de TV3 que es despleguen durant dos mesos. És un exemple referent al Penedès de com la Marató activa la solidaritat del país. Des de Canal 20 ens ho explicarà i parlarà el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, així és. Avui parlem de solidaritat, del gran impuls solidari que viu el municipi d'Olèrdola amb motiu de la Marató, perquè, de nou, tres veïnes, en aquest cas, tres veïnes del nostre municipi, del municipi d'Olèrdola, apleguen els esforços, coordinen tota la implicació solidària de moltes entitats, molta gent, amb motiu de la Marató de TV3. També en aquesta novena edició d'Olèrdola per la Marató. Elles són la Yolanda Lirón, l'Àngels Rísquez i la Ivana Arqués. Amb totes tres parlem avui. Què tal? Molt bon dia, Yolanda.
Hola, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Àngels.
Bon dia.
I molt bon dia, Ivana.
Molt bon dia a tothom.
És la novena edició que s'agrupa tot aquest programa d'activitats dins del mar del paraigües de la Marató.
Doncs sí, ja hem arribat a la novena edició amb la mateixa il·lusió com cada any i li posem totes les ganes, tota la humanitat, tota la solidaritat i és més, doncs estem molt contentes perquè només que apretem el clic d'inici, només de preparació, ja tenim les entitats i totes les associacions, clubs preparades que ja de seguida et comencen a dir sí, 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 fins i tot alguna, pot ser alguna novetat, alguna activitat i persona que et ve particularment a dir doncs mira, jo també vull participar i què més volem que això, no? Aquesta solidaritat de la ciutadania d'aquí d'Olèrdola, on el que intentem és recaptar el màxim possible i donar aquest granet de sorra, o si més no, una muntanya de sorra, que és el que anem fent cada any. I bueno, doncs aquest any el tema, com que va del càncer, el que és que representa que el que es vol és detectar com abans possible aquesta malaltia que pot influir cada vegada més a les persones i que estan passant-ho actualment o ho han passat, o bueno, doncs això és prevenir-ho i a més doncs, arreglar-ho.
Ja ho anirem repassant perquè més enllà del cap de setmana propi de la pròpia Marató de TV3, que hi ha moltes activitats programades també com cada any a Olèrdola, ens hem de referir a que sempre Olèrdola per la Marató és un gran cicle d'activitats que comença més d'un mes abans i s'allarga també més d'un mes després de la Marató i que des del punt de vista segurament proporcional fa que Olèrdola sigui, per la població que té, insistint de manera proporcional, al municipi de les nostres comarques que més aportacions econòmiques com a mínim agrup amb un sol ingrés gràcies a aquest esforç que vosaltres coordineu, perquè és no només el cap de setmana de la Marató, hi ha moltes coses que aquí s'hi sumen.
Bueno, el proper dissabte tenim la desfilada, la desitjada desfilada, que quan entrem ja al setembre a les botigues, quan ens veuen ja riuen i ja és un sí enorme. Perquè la veritat...
Aquest dissabte 22 de novembre.
Aquest dissabte 22 de novembre, sí. A les 21:30 al local hi haurà un servei de barra fet per, bueno, que organitza el Bistrop de Moja. També aquest any tenim una copa de cava de benvinguda de les caves Romagosa Torné. I després doncs, tenim 11 botigues, que són Only Indic, Noa, Marta Vives, Pallarola, Anter, Ramon Sala, Besolí, Moda Serrano, Vestidor d'Electric, Cindres i Zapatia Larres.
Onze botigues que cedeixen
els seus productes
perquè es pugui fer la desfilada.
Correcte. Tenim uns 90 models entre dones, homes, nenes i nens, d'acord? I el maquillatge va a càrrec de la Montse Jiménez i unes ajudantes que té, la peruqueria Rínxols, que sempre participa, i aquest any tenim la decoració de la passarel·la, que és de la florista Mireia Gual. I també ens ve el Televisió Terramar a cobrir l'acte i la fotografia doncs, de l'Ignasi Blanca, la Marta Suero, el Joan Solà i la gravació d'en Xavi Suero. És una desfilada de... Bueno, la gent gaudeix molt, la gent s'espera una desfilada com, no vull dir la paraula mediocre, però quan arriba i veu el muntatge, doncs el Penedès jo crec que és el més xulo que es pot arribar a fer. Mm-hmm. I llavors hi ha botigues i models que volen, que ens truquen, però no podem abarcar més perquè, bueno, perquè encara és impossible organitzar tot això amb més botigues i més models. I crec que el mateix 22 tenim una altra activitat, també.
Hi ha el partit de futbol, no? Hi ha un partit de futbol de l'agrupació esportiva Moja.
L'AE Moja i Sant Cugat Sesgarrigues, que també és en benefici de la Marató, enguany.
El que sí que hem de dir, pel que fa a la desfilada, que un dels grans atractius, entenem, és que els models i les models són, en la majoria dels casos, veïns i veïnes d'Olèrdola o de l'entorn d'Olèrdola.
Sí, sí, hi ha gent...
No són professionals, models professionals.
No. No hi ha ningú que sigui professional, de gent gran a bebès, vull dir, i de tota mena. Vull dir, és gent del municipi o bé de les afores també, perquè la necessitem cada vegada més models. I llavors, en principi, la majoria, la gran majoria són d'Olèrdola.
I com pot, en aquest cas, qui vagi a veure aquesta desfilada, qui assisteixi a l'activitat, com col·labora amb la Marató? De quina manera?
Bueno, ja es paga una entrada, que són 5 euros, se li donarà un braçalet, i poden venir a partir de les 19:30, si no m'equivoco, que ja poden menjar un entrepà i una beguda abans de començar la desfilada, i després també, després quan s'acabi la desfilada, també poden quedar-se a sopar.
Que sí que són els 5 euros, perquè és l'entrada, però sempre és allò que es diu, home, doncs l'activitat, doncs mira, m'ha entrat molt, doncs pots donar també la voluntat, a més, és a dir, que sí que marquem un preu fixe, però, bueno, veiem que també hi ha persones que van a qualsevol activitat, no només a la desfilada, que no posen els 5 euros, sinó que es senten identificats o pel que sigui, i el que fan és posar-hi més. I això és el que fa incrementar també la nostra recaptació íntegra a el que és la fundació de la Marató de TV3.
Per tant, un dels actes principals, centrals, d'aquestes activitats del Paraigua d'Olèrdola per la Marató en aquesta novena edició és aquesta desfilada solidària, però hem de parlar de que el cap de setmana següent hi ha una fira, vaja, en un dels municipis limítrofs a Olèrdola, a Canyelles, hi ha una fira de Santa Llúcia on també, tradicionalment, aquests darrers anys Olèrdola per la Marató hi és present i amb bona repercussió, no?
Doncs sí, la fira de Santa Llúcia de Canyelles es celebra el cap de setmana del 29 i 30 de novembre i, com venim fent ja des de fa temps, muntem una tòmbola benèfica d'Olèrdola per la Marató i en aquesta tòmbola es poden comprar sobres pel preu simbòlic d'un euro i dins hi ha una papereta on diu l'obsequi que ha tocat. I també pot sortir alguna papereta amb la frase de no premiat. Els obsequis de la parada són molts i molt variats. Et pot tocar des d'un altaveu, passant per un bal per algun establiment i fins i tot un bon pernil. Són molts els comerços, empreses i particulars que donen aquests obsequis nous per tal que puguem fer la tòmbola ben atractiva i engrescadora.
Per un euro només?
Sí, sí, només un euro. I bueno, els anys que ho hem anat fent, la gent es para, és com un joc, no? I la canalla es tira els papes perquè volen comprar el sobre i la gent participa. I sabent que és per la Marató, com que són de les primeres activitats que són prèvies a el que és el cap de setmana de la Marató, doncs ja comencen a col·laborar i la veritat que té molta repercussió i n'estem molt contentes.
I és una aposta segura perquè la Fira de Santa Llúcia és de les activitats de Nadal que es fan al país, de les més concorregudes.
Sí, la Fira de Santa Llúcia em sembla que és la més gran que es fa a Catalunya i bueno, hi ha moltíssimes parades de tot tipus de productes artesans i d'alimentació, de decoració, de nadalenca. És molt gran i molt bonica, recomanable assistir-hi, sí.
Hi ha una estimació, tenint en compte els precedents, de quina recaptació es pot assolir en aquesta fira, més o menys? O com a mínim quants sobres heu preparat?
A veure, al llarg de... Sí, podíem calcular uns 2.000 sobres.
2.000 sobres?
Sí.
Això vol dir 2.000 euros?
Sí, una cosa així, exacte.
Que gairebé s'esgoten, si no s'esgoten en la seva totalitat.
Sí, bueno, últimament s'esgoten, sí. Sí, sí, ens arriben a treure l'últim sobre de la parada. Sí.
És una activitat gairebé tradicional dins de la fira tradicional de Santa Llúcia de Canyelles.
Sí, sí, molta gent ja diu, jo l'any passat vaig venir i torno a venir. I, bueno, sí, sí, té molt d'èxit i la gent torna. Mm.
Per tant, aquesta tòmbola, aquesta activitat de sorteig, també solidària, que es fa els dies 29 i 30, el cap de setmana de la setmana que ve, a Canyelles. I el que apuntàvem abans, l'esforç principal és tot el que ha de venir, segurament coincidint amb el cap de setmana de la Marató, no?
Sí, en quant al cap de setmana de la Marató, que sí que he de recalcar que abans d'aquest cap de setmana ja hem començat a fer activitats i m'agradaria també anomenar...
Sí, hi ha un bon grapat d'activitats que s'han fet, no?
Sí, bueno, un grapat, sí, però, per exemple, doncs, que s'ha fet, simplement diré, l'activitat per no extendre'm molt, que és la cursa BTT del Bressol, després també s'ha fet el futbol a Sant Pere Molanta, el futbol a la Moja, després es farà el dia 23 de novembre la caminada i xocolatada que l'organitza el grup de Carnaval i l'AMPA de l'Escola Circell. Tenim el Superbar, que s'ofereix també cada any. És a dir, totes aquestes activitats és que s'ofereixen, vaja, a la primera. Al Superbar doncs, hi ha un concert vermut, que bueno, doncs, hi haurà un grup en viu, que es diu Elvis, que és a les 12 del migdia. I bueno, també tenim l'esplai infantil de l'Ateneu Mugenc. I després tenim... Es farà aquest any com a novetat que també l'entitat del Casal d'Avis de Moja han volgut participar en una xerrada a càrrec del Josep Tort sobre algun monument històric d'aquí del municipi. Després també fan un bingo dels bingo dels diables, on també volen aportar alguna cosa a la nostra Marató d'Olèrdola. I el grup de teatre, que és el grup TAT de la Societat Principal de la Unió de Sant Pere Molanta, també faran un acte. I hi haurà un torneig d'escacs que es farà el 28 de desembre i alguna altra activitat més que es fa fora, que és una aportació com el Codo con Codo, una aportació de voluntat cada vegada que hi hagi algun client que hi vagi. I ara sí que de Cabasill, el que sí que faran és que les visites que hi vagin cada diumenge doncs tindran allà la capsa i tindran el cartell. Normalment són gent de fora, els explicaran una miqueta de què va el tema i aportaran doncs, la voluntat. A partir d'aquí, doncs sí que anem al cap de setmana.
Tot això que explicaves ara, Iolanda, són activitats que s'han fet o que es faran. Més enllà d'aquest eix vertebrador, l'activitat principal al cap de setmana, que és el local nou, on hi ha, com entre d'altres coses, una gran mostra d'entitats del municipi, de fora del municipi, que participen durant gairebé dos dies. No?
Exacte, exacte. I el que sí que em preguntaves era no, del tema dia central, que és el 13, que aquest any han fet un canvi. L'any passat ho concentralitzàvem tot entre el cap de setmana de dissabte i diumenge i vam sospesar, sempre s'ha de fer després una valoració de l'any passat, no? Per exemple, i dius, bueno, què és el que ha funcionat més, menys, o, bueno, hem fet un canvi i tot el que hem fet és ajuntar-ho el 13 de desembre en dissabte. I, bueno, la dinàmica és la mateixa de sempre, perquè la gent ho tingui clar, són 5 euros amb el braçalet que se li donarà i poden entrar i sortir al llarg de tot el dia. Al matí, doncs, el que es faran, doncs, lo típic, és la presentació, una presentació que serà feta per la Montse Jiménez i la Montse Pros, com cada any, i també està a la tarda l'Anna Llissona, que també, doncs, en certs moments, també farà la seva presentació. El matí del dissabte no poden fallar, mai són els balls populars del municipi, que assistiran tots els balls del municipi, el que és l'actuació dels alumnes de l'Escola Circell amb cançons de Nadal, i acte seguit de música en Matller, és a dir, l'Acadèmia de Música amb tots els seus infants i adults que toquen instruments. De cara a la tarda el mateix, la dinàmica és la mateixa, si ja tens el braçalet no cal que paguis, sí que es demana que a part dels 5 euros es doni la voluntat per incrementar aquesta recaptació i en el cas de que et vulguis quedar a sopar, doncs serien uns 15 euros, que seria el sopar. És a dir, 5 euros seria només el fet de quedar-te a les actuacions, però si tu a més et vols quedar a sopar serien 15 euros. Mm-hmm. És a dir, s'afegiria el preu aquest. Bueno, la dinàmica doncs, seria la mateixa. Perdó. Farem un missatge que es diu Lluita, o l'Èrdola Lluita, perdó, i que és el lema que nosaltres hem volgut posar, no? Que tot l'Èrdola lluiti per aquest motiu. I hi ha l'actuació de rodança, una xerrada que és molt interessant. Cada any, al llarg de les 8 edicions que hem anat fent, Sempre ha vingut un especialista, segons doncs, el tema que s'hagi tractat, i aquest any doncs, hem considerat, aviam si era possible, fer una xerrada. I hem aconseguit una xerrada, més que una xerrada, una entrevista. I hem aconseguit doncs, que la Paloma Soler se li fes l'entrevista i que la Mercè Garcia, la mestra que ha estat sempre de l'Escola Circell, li fes aquesta entrevista. Elles molt agraïdes, la Paloma, com bé sabem, doncs, ha passat o està passant per aquesta malaltia i s'ha ofert doncs, amb tot el cor i s'obrirà de dalt a baix en canal amb la Mercè, que també doncs, són entre elles amigues, i després hi haurà un torn de paraules on el públic pot fer les preguntes que calgui, que la Paloma mateix s'ha oferit. Després hi haurà doncs, una xocolatada i farem l'entrega de caixes de totes les activitats que s'han anat fent, les teles acrobàtiques, la vertical, un any més. Després hi haurà un ball que és bueno, així molt típic, bueno, molt típic no, doncs serà d'alegria, no? Que és una coreografia d'Ava. Després estarà una altra vegada el grup Rodança, el grup Possessions, que no pot fallar, que és aquest grup de dones d'aquí del municipi, potser hi ha alguna que és de fora, que és també molt desitjada de veure, i el grup el Rítmica Olèrdola, Club Rítmica Olèrdola també. Després, doncs, el que farem ja, per últim, és la recaptació pública, tots els assistents. Esperem que hi hagi... Sí que ens agradaria que en aquest moment de la recaptació, encara que potser estigués a casa, doncs que t'apropis, que més o menys seria sobre, si no m'equivoco, sobre les 19 o les 20, a les 20, a les 8 del vespre, ens agradaria que s'apropessin i veiessin el marcador. Tot i que encara quedarien activitats per fer, perquè clar, el diumenge 14 també farem més activitats. I després doncs, es faria el sopar popular, amb la botifarrada doncs, típica, totalment solidària. I el que he dit, el 14 de desembre, al matí, doncs, s'ha ofert el que és el grup de teatre El Brot, que faran una activitat que serà un taller de teatre, que es diu Es descobreix l'actor que portes dins, i bueno, és una novetat també. I ja a la tarda, el grup de noies de Moja organitzen el bingo musical. Clar, tot això, en el moment que surti la recaptació total, faltarà doncs, tota aquesta recaptació que ara tindrem i que haurem de sumar. Sí que hi ha altres activitats que doncs, li passo la paraula a l'Àngels.
Sí, si et sembla, sí que agradaria que, tornant... fins ara totes aquestes activitats s'havien fet el diumenge de la Marató, i per què s'ha canviat el dissabte? Quin és el motiu?
Bueno, el motiu ha estat perquè consideràvem que a la tarda, més que al matí, a la tarda la gent podessi estar més bé a casa, no? I l'endemà es treballa. I totes les actuacions doncs, que comencen a fer-se ja a partir de les 7, 8 de la tarda, la gent diu, bueno, jo demà he d'anar a treballar. I vam dir, doncs, ho passem el dissabte perquè ens queda el diumenge més lliure i veiem també d'aquesta manera que puguin venir al sopar solidari. És aquest el motiu, no? El sopar sí que hi havia assistència, però d'aquesta altra manera era com tot molt lligat, tu ja entres, em quedo a sopar... I ja està, seria qüestió d'acabar els actes, sortirien una estoneta, mitja hora, on acabem de preparar les taules, i seria el sopar on hi actuaran l'Acoustic Sound i també posaran doncs, música dels anys 80 i 90. Mm. El motiu és exclusivament aquest, el fet d'acumulació, que hi hagi més gent on vulgui també participar en aquest sopar. I vam fer aquesta la valoració.
Mm-hmm. Insistim, tot això serà el dissabte 13 de desembre, el diumenge dia 14, aquesta novetat a càrrec del grup del Brot, grup de teatre que s'està promovent a Moja. També pot ser una novetat, no?, de donar-se a conèixer d'una
sí, bueno, presentació. Jo personalment, jo crec que nosaltres tampoc ho coneixíem, no. I llavors des de la comissió de festes es van oferir aquest acte, i com que ho han passat tot el dissabte, el diumenge ens quedava lliure, menys a la tarda, que teníem el bingo musical organitzat per les noies d'Olèrdola. I ens va semblar pues, una bona idea, i és una activitat més, i a lo millor d'aquí surten grans actors, no sé.
I abans d'acabar el desembre, inclús al gener, encara hi ha més propostes que s'aniran afegint a la caixa comuna d'Olèrdola per la Marató. Després del dissabte 13 de desembre i del diumenge 14 de desembre hi ha més activitats.
Doncs sí, mira, una de les activitats posteriors al cap de setmana del 13 i 14 de desembre serà la següent. Per Sant Macari es farà, com ja s'ha fet altres anys, una exposició, en aquest cas serà de macramé, i serà a la Torre de Moja. Unes veïnes de Moja que es troben un dia a la setmana, un parell d'hores, fan autèntiques obres d'art utilitzant aquesta tècnica del macramé. Elles donaran a conèixer al poble les seves produccions fetes amb tanta dedicació i il·lusió. Aquestes dones, m'agradaria anomenar qui són veïnes d'aquí de Moja, i són la Gemma Pallissa, la Dolors del Calxep, la Neus Ferrer, la Lídia Girona, la Teresa Ferrer, la Nita Zafra i la Maria Rubio. Mm-hmm. Una mica la Maria és la que ho va començar, potser, i la que porta una mica el grup, i entre elles, bueno, es troben al Casal d'Avis aquestes dues hores a la setmana i fan aquestes produccions, i agraïdes de mostrar al poble, doncs, les seves obres.
Mm-hmm. Això passa a Macari, per tant, pel mes de gener.
Exactament.
Sí. I alguna cosa més? Sempre hi ha alguna activitat més que pot incorporar-se, perquè sempre esteu obertes a que hi hagin aportacions d'entitats o de comissions de festes.
Sí, estem pendent també de la Lleialtat de Sant Miquel. Han d'organitzar alguna cosa, però també, com que estan una mica aliats, doncs, bueno, ja ens ho diran, però segurament que faran alguna activitat per Olèrdola per la Marató.
Cada any ho comenteu, no us centreu en un objectiu concret de xifra, de recaptació, però evidentment hi ha unes referències que són els darrers anys que han estat molts els diners que s'han recaptat. Hi ha una orientació, més o menys, una previsió del que podeu arribar a recaptar, perquè estem parlant de 6, 7, 8, 9.000 euros.
Sí, jo suposo que enguany, al ser el càncer és una malaltia que toca molta gent, pues la gent està més sensibilitzada, no? Hi ha d'altres temes, a lo millor, que passen més desapercebuts, que no hauria de ser, però esperem que la xifra ens és igual. Si és més, millor, perquè llavors tot això va a la investigació, vull dir que tot el que es pugui aportar, benvingut sigui. I sí que poder tenim el petit això de dir que aquest any poder serà un any de més recaptació pel tema que és, eh?
No, però dir això exactament, el que està dient l'Àngels és així, però sí cal tenir en compte que el marcador, que és quan la gent es queda, no?, amb aquella xifra, pujarà bastant després de lo que és el dia 13, perquè hi ha activitats també el 14, després tenim els escacs també, que serà el 28 de desembre, que serà Sant Miquel, és a dir, que hi haurà també un increment a posteriori.
Ho anirem seguint, en qualsevol cas, més a tocar de calendari, aquest mateix dissabte, aquesta desfilada solidària, al local nou de Moja, molt interessant amb tots aquests ingredients que comentau. Gràcies a les tres, Ivana, Àngels i Yolanda, enhorabona per la feina que feu i que vagi molt bé tota aquesta activitat que desplegueu immensa sota el paraigües d'Olèrdola per la Marató. Gràcies per ser avui amb nosaltres i a reveure, fins la propera.
Fins la propera i moltes gràcies a tothom.
Moltes gràcies.
Doncs vinga, moltes gràcies i sobretot que Olèrdola lluiti i que es noti. Que vagi molt bé.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Reunió informativa sobre el projecte de la nova variant de la Torregassa. L'acte tindrà lloc demà dimarts, 18 de novembre, a les 7 de la tarda, a la Societat Recreativa i Cultural de la Torregassa. La Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys convoquen una reunió informativa per exposar l'estat actual del projecte de la nova variant de la carretera TB-2122 al seu pas per la Torregassa. L'acte tindrà lloc aquest dimarts a les 7 de la tarda a la Societat de la Torregassa amb la col·laboració de l'entitat local. Música. L'Ajuntament de Sant Sadurní informa del confinament obligatori de les aus de corral i captives a l'aire lliure per prevenir de la grip aviària. El Ministeri d'Agricultura ha decretat el confinament de totes aquelles aus per l'augment de casos, com es deia, de grip aviària. La mesura, fins ara limitada a zones de pas d'aus migratòries, passa a aplicar-se a tots els municipis. També es prohibeix l'ús d'aigua de dipòsits accessibles a aus silvestres i la participació d'aus en certàmens i activitats culturals. Les explotacions, incloses les ecològiques i d'autoconsum, podran sol·licitar autorització per mantenir les aus a l'exterior si garanteixen que no hi hagi contacte amb aus silvestres. L'Ajuntament de Torrelles de Foix ha signat l'adquisició de l'emblemàtic edifici conegut com Antic Torrents, un immoble històricament destinat a bar-restaurant i punt de trobada per veïns i veïnes del municipi i dels pobles propers. L'adquisició, amb un preu de 71.000 euros, ha estat possible gràcies a finançament extern. L'Antic Torrents es troba al nucli urbà, a la plaça del Casal, davant de l'església parroquial. Es tracta d'un edifici de 370 metres quadrats construïts i que compta amb una àmplia terrassa amb vistes a l'entorn natural del municipi. El projecte de reforma preveu habilitar una zona de restauració que l'Ajuntament oferirà en concessió i que estimularà la dinamització de l'espai. També s'actuarà a la plaça de l'església, que conforma precisament la coberta de l'immoble adquirit. Aquests treballs de rehabilitació també comptaran amb suport econòmic d'altres institucions. Ricard Cuerva presenta el llibre Dones amb nom de flor, aquest dijous a l'Odissea. Aquest dijous a les 7 de la tarda, la llibreria vilafranquina acollirà la presentació de Dones amb nom de flor, l'obra més íntima del vilafranquí Ricard Cuerva. Després d'una llarga trajectòria professional arreu del món, Cuerva es dedica ara plenament a l'escriptura i l'acompanyament d'empreses familiars en procés de relleu generacional. Dones amb nom de flor és un homenatge poètic a les dones que han marcat la vida de l'autor. A través d'una escriptura sincera i emotiva, Cuerva ens convida a reflexionar sobre l'amor viscut, la pèrdua acceptada i la bellesa de cada encontre, encara que sigui breu. L'acte de presentació a l'Odissea comptarà amb la presència de l'autor, l'escriptora Gemma Massana i l'editora Marta Forment. Els beneficis del llibre es destinen íntegrament a una associació de suport a persones que estan superant processos d'addicció.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. La vida que se'ns va
prometre. L'Incavi ens proposa avui, a la secció d'aquest novembre, anar de simposi. Però no ens caldrà anar gaire lluny, perquè aquest dimecres i dijous se celebra a Vilafranca el Simposi de Vinya i Enologia Ecològica 2025. Una cita que ens presenten la Laia González i el Joan Elordui, cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'Incavi. Bon dia a tots dos.
Bon dia. Oh,
bon dia.
Laia, on se celebrarà la jornada? I la pregunta del milió, encara hi ha l'opció d'inscriure's?
Doncs es celebra a l'Auditori de Vilafranca mateix, però malauradament avui ja s'ha sabut que estaven les inscripcions tancades. Hi ha més de 200 persones inscrites i ja hem donat per tancat l'aforament.
Malauradament, afortunadament, no?, que sí, hi hagi aquest interès i que hi hagi més de 200 inscrits, és una molt bona notícia.
És una molt bona notícia, clar. Hi ha un programa farcit de moltes ponències molt interessants, que estan molt d'actualitat i que val la pena escoltar-ho. També es pot seguir online, això és veritat, i després anirem fent cobertura i seguiment de tot plegat per la gent que vulgui estar al dia de com ha anat tot plegat.
Una jornada tècnica que se celebra poc després que la DEO Penedès s'hagi convertit en la primera regió vitícola 100% ecològica del món, però en general, Joan, la viticultura ecològica avança a passos de gegant, oi?
Sí, la veritat és que aquest sistema de conreu que li hem dit per l'hem anomenat viticultura ecològica, s'està implantant i s'està consolidant força arreu i, evidentment, a casa nostra encara més, sí.
A Catalunya, més enllà de la vinya, també hi ha interès en aquest canvi.
Sí, sí, molts conreus estan i ramaderia s'està reconvertint, ha evolucionat cap a l'ecologia, cap a les tècniques ecològiques i, per tant, creiem que és un bon camí.
I pel que fa a la viticultura ecològica, té un pes específic dins el còmput de l'agricultura i la ramaderia, si sumem també ecològica, a Catalunya?
Sí, sí. Aquí a Catalunya estem situats al voltant del 50% de la superfície en viticultura ecològica, de la superfície de vinya, i evidentment creixent a un bon ritme. Hi ha anys que va més ràpid, anys que va una mica més a poc, però és un creixement constant i, per tant, front a les problemàtiques, a les dificultats, etc., encara i així continuem creixent en viticultura ecològica.
Serà el model d'aquí a uns anys pràcticament únic?
Això és molt difícil.
És difícil de dir, no?
Això és molt difícil
de dir.
Però
veient com avança i el pas que va...
Diguem-ne que és una opció i és una opció interessant, però hem de tenir en compte que cada viticultor, cada celler, ha de buscar les seves pròpies solucions. No existeixen solucions globals. Cadascú ha de veure quin és el seu objectiu productiu, quins són els seus mercats, quina és la seva situació. No és el mateix llocs de muntanya o llocs molt humits o interior o costa, i per tant cadascú haurà d'escollir allò que li sigui millor per cobrir els seus objectius.
Aquest simposi de vinya i enologia ecològica que tindrà lloc aquest 19 i 20 de novembre, aquesta mateixa setmana a Vilafranca, té un antecedent, té un pròleg, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, efectivament, fa 10 anys, si no recordo malament, es va fer un primer simposi en viticultura ecològica, que creiem que va donar bons resultats, que va ser molt interessant en aquell moment, i el Departament d'Agricultura, el Servei d'Ordenació Agrícola, va pensar que era interessant veure com estava l'estat de la qüestió, l'estat de l'art en ecologia i en viticultura passat aquest temps.
El salt és qualitatiu, és molt important.
Sí, sí, clar, hem avançat molt, n'hem après, tenim molts més coneixements, tenim moltes més hectàrees, el mercat també reconeix d'una manera més àmplia aquest tipus de producte i, per tant, estem en una altra situació.
Més de 200 inscrits, 2 dies de taules rodones, ponències, debats, reflexions. Quina fórmula s'ha buscat per organitzar tot aquest intercanvi d'experiències i aquesta informació perquè sigui àgil i arribi a aquests més de 200 participants?
Bé, en principi hem incorporat una tecnologia que fa 10 anys encara no teníem massa estudiada, com és la connexió en streaming, la connexió via xarxes socials. A més, de cara a que és la participació i el desenvolupament de les jornades, s'ha pensat en fer-ho en forma de taula rodona. Creiem que pot resultar més àgil, més interessant per a tots els que estiguin escoltant aquestes jornades. I, a més, es podran tocar molts més temes que no els format clàssic de ponències de certa durada, etc. Bueno, a veure què tal resulta.
Laia, la majoria d'aquests més de 200 inscrits estaran en streaming, o seguiran en streaming, o hi ha una bona part que estarà a l'auditori aquest dimecres i dijous?
La majoria és presencial, de fet, eh? Sí, 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 hi ha una gran majoria. També penseu que amb el simposi també estan pensades una sèrie de visites a cellers i... Bueno, tot i que l'estreaming ens va molt bé per depèn del moment de l'any, de la vinya, el moment de feina dels cellers i això, i ho facilita i està molt bé, però la gent segueix preferint anar in situ a les xerrades, perquè també després, pues, en els moments de pausa pots acabar de consultar dubtes, acabar de parlar amb aquella persona que has vist que ha dit una cosa interessant i que li vol repreguntar, i llavors sempre ens agrada més el cara a cara.
Aquest intercanvi cara a cara és vital, no?, en cites com aquesta.
Creiem que sí, sempre hem mantingut que es fa molta feina entre xerrades. I, per tant, això és una cosa que no pots fer si simplement estàs escoltant amb una pantalla al davant, no? Sí que és veritat que et facilita molt. Si no et pots desplaçar, doncs no perds del tot aquests coneixements o aquesta informació que es dona en aquest simposi. Però encara així, la presencialitat és molt important.
Ara entrarem en matèria, ens mirarem el programa d'aquest parell de dies de simposi de vinya i enologia ecològica, però abans, Joan, què implica, què vol dir una vinya, cultivar una vinya de forma ecològica?
Bé, primer ja és una opció que sempre requereix una reflexió sobre el que vols fer, què és el que vols fer, com vols encarar aquesta explotació.
Aquesta reflexió m'agrada perquè no és allò, és el que el mercat demana o és el que el meu veí o tothom està fent, tiro per aquí, no. El Joan parla d'aquesta reflexió de cap on vull anar i com ho vull fer, no?
Bueno, nosaltres ja sempre ho hem dit, sempre ho hem defensat, aquest tema de les solucions locals, de les solucions personals, per tant, qualsevol cosa requereix que qui l'hagi de prendre, aquesta decisió, prèviament s'ho hagi estudiat. Si no, vas una mica venut. Guiar-te només per les modes o només per el que fa el veí pot ser interessant, pot ser ràpid, però quasi sempre no s'adapta a les nostres necessitats, perquè el veí segur que té unes altres circumstàncies, uns altres condicionants, i per tant poder la seva solució no ens serveix a nosaltres.
I un cop has fet aquesta reflexió i creus que és el teu camí, què t'implica en el dia a dia o en els primers anys de fer aquest canvi, aquesta transició?
Bueno, efectivament, primer hi ha una transició, t'has d'adaptar, has d'aprendre o has d'agafar noves tècniques, nous mecanismes de treball. Òbviament requereix més control, perquè estem parlant de que ens estem eliminant eines que tenim dins de la nostra caixa d'eines, les estem retirant perquè el fet de ser ecològic no ens permet utilitzar fitosanitaris de síntesi, no ens permet utilitzar bé determinades coses que tenim a l'abast. Per tant, més control, també més coneixements, perquè hem de saber quan utilitzar aquestes eines limitades en el seu moment i en la seva en temps exacte. I a partir d'aquí, bueno, doncs, tenir clar que tenim algunes limitacions a l'hora d'això, de jugar amb la caixa d'eines.
No tenim tantes eines?
Exactament, no tenim tantes eines com es tenen a la viticultura tradicional. També és veritat que, bueno, el que hem dit al contrari, hi ha un mercat que reconeix aquest esforç, que reconeix aquesta cura del medi ambient, aquesta cura del sol, de les plantes, etc. I, per tant, podem assolir o podem arribar a llocs a on els que no arribaríem si no ho fessin d'aquesta manera.
Jo que he preguntat si és més difícil conrear una vinya de forma ecològica que convencional. El Joan Elordiu s'ha avançat i ha parlat de més control. No sé si més dificultat és sinònim de més control.
Sí, jo crec que és un pèl més exigent.
No et demanda difícil, més.
Però és més exigent a la viticultura ecològica que a la viticultura tradicional.
Quan triga la transició si opto per aquest model i vinc del model d'agricultura convencional de tota la vida?
Ara m'has posat
balla pel cap com 4 anys.
Compromís. Jo tinc al cap 3 campanyes,
3.
Però no ho sé exactament. No ho sé, crec que són 3 campanyes.
És un canvi, per tant, progressiu, que et demana aquest temps d'estar una mica al llim, no? Ni en un lloc ni a l'altre.
Bueno, quan parlem de progressivitat, no estem parlant de que iniciem les pràctiques a mitges, no. Hem de començar les pràctiques en ecològic el primer dia del primer any.
Al 100%.
Al 100%, però, òbviament, fins que es declari que aquella parcel·la produeix un raïm ecològic al 100%, ha de passar un temps, doncs, per eliminar possibles residus, possible presència de pesticides, etc. Per tant, iniciem les pràctiques al 100% del primer dia, però tenim 3 anys fins que ens concedeixen l'acreditació com a viticultura ecològica.
El Joan Elordui parlava de més control, de més exigència, que demanda més una vinya ecològica. Estaria a la balança de les contres, a la balança dels pros. Què hi posem?
Bueno, primer, poder fer aquest producte, poder sortir al mercat amb aquest segell, tenir oberts determinats mercats que a la viticultura tradicional doncs no hi són, i a partir d'aquí també no deixa de ser una opció del viticultor i del celler que volen fer aquesta tipologia de productes i no una altra. Per tant, també és una decisió pròpia del celler i del viticultor.
Fem un cop d'ull al simposi, al programa que heu previst, perquè es tocaran moltes tecles, el canvi climàtic, la fertilitat, la sanitat vegetal, qüestions d'elaboració i de comercialització, perquè el simposi parla de vinya i també d'enologia. Hi ha visites, és un programa molt complet. Posem el focus en aquests temes centrals, per exemple, gestió de la vinya relacionada amb el canvi climàtic. Mm-hmm. Què s'abordarà?
Bé, aquí parlem bàsicament de tècniques de conreu. Primer presentem els resultats històrics que l'INCAVI hem anat obtenint al llarg dels darrers 20 anys d'estudis. I després a la taula rodona es parlarà doncs d'incorporació de matèria orgànica i la seva relació amb el sol. Perdoneu-me. Cobertes vegetals i encoixinats, la fertilització, és a dir, totes aquelles tècniques de conreu que afecten el conreu i el maneig de la vinya.
Hi ha conclusió en aquest sentit? Una vinya ecològica pot lluitar millor contra el canvi climàtic?
Bé, això ho veurem.
Clar,
després...
la meva pregunta és molt, molt simplista, no? L'he reduït molt.
Després de la taula rodona i de les
aviam
aportacions...
Aviam si hi ha coincidència, no?
Veurem a veure on t'arribem. Però jo crec que, insisteixo, la solució ha de ser local. A lo millor, si volem tenir una vinya amb un fons, amb un lloc humit, difícil, doncs hem d'optar per solucions molt diferents que qui té una vinya en pendent, en un lloc assolejat, etc. Per tant, cada parcel·la haurà d'optar allò que se li adapti millor.
Un altre dels plats forts s'aborda el mateix dimecres. Al matí és la fertilitat i la gestió del sol. El Joan Elordui presentarà un estudi de l'impacte de les cobertes vegetals sobre el conreu de la vinya, fruit d'una dècada d'estudis. Per tant, aquí sí que hi ha conclusions, no?, en 10 anys.
Sí, bueno, nosaltres presentarem els resultats d'aquests estudis i de les dades i de les experiències dels projectes de recerca que hem portat a les conclusions que obtenim d'aquests treballs. Després, la translació d'aquests resultats, insisteixo, a la situació personal de cada parcel·la i de cada viticultor, doncs haurà de ser una decisió que prengui cada viticultor.
Després hi haurà també la corresponent taula rodona amb diferents veus que faran més aportacions i reflexionaran al voltant, no?
Exacte. Aquesta és la idea. La idea és fomentar una mica el debat, la discussió i intentar enriquir-nos tots d'opinions diferents.
El mateix dimecres, encara, en aquest cas de tarda, es parla de sanitat vegetal. Què entenem per sanitat vegetal?
Bé, aquí és tots aquests temes que afecten a plagues i a malalties que tenim actualment al conreu de la vinya i que inclús es prevegui o podem pensar que poden aparèixer o que poden agafar més importància en un futur.
Un dels ponents veig que parlarà de l'agricultura ecològica, de com gestionen les plagues a França. O sigui que hi ha ponents també de més enllà de la frontera catalana.
Sí, hem intentat recollir bàsicament experiències i coneixements que tenim aquí a casa nostra, això són la major part dels ponents, però no per això en alguna de les taules rodones hem incorporat algun altre ponent de fora de Catalunya perquè ens aportin també els seus coneixements i les seves experiències. Sí.
Una taula rodona on es parlarà de varietats, per exemple, resistents al míldiu i a l'oïdi, dos clàssics, però també un element que ha vingut, que ha entrat més recentment, com és el mosquit verd.
Sí, sí, és això que comentàvem d'aquestes plagues emergents o d'aquestes plagues que inicialment eren secundàries, però que estem veient que poden agafar algun tipus d'importància o de rellevància més enllà de la que tenien en aquests moments.
Quines qüestions abordareu el dijous, el segon dia del simposi?
Bé, el dijous, en principi, tenim una única taula rodona i aquí ja parlarem d'elaboració i comercialització de vi ecològic. Serà una taula rodona que estarà moderada per en Joan Josep Raventós, de la Federació de Cooperatives de Catalunya, Agràries de Catalunya, i on parlarem una miqueta d'això, bàsicament de vins desalcoholitzats, que són també un altre tema que està molt en aquest moment de moda, deixem-ho dir així, i algunes tècniques de maneig de vi i de most dins de celler, i per últim el tema del consumidor i de l'enoturisme, que al final tot el que fem és per vendre vi, no pas per una altra raó.
Tant dimecres com dijous també hi ha espai per presentar un parell de casos d'èxit, en dieu.
Mm-hmm. Sí, també era una miqueta per no només parlar de projectes de recerca o de línies de treball, etc., sinó també de l'aplicació d'aquestes idees en el sector, en els cellers que actualment estan treballant. I aquesta és una miqueta la idea, presentar aquests èxits d'aquestes opcions o d'aquestes formes de treballar dels cellers del sector.
I acabarà el simposi amb visites al camp o al celler, per tant, visites in situ, pràctiques?
Mm-hmm. Sí, la idea és que no només estar asseguts amb una cadira dins d'una sala de conferències, sinó també veure que realment tot això que estem comentant existeix, que es pot tocar, diguem-ho així, en el món real, i per tant són aquestes sortides. Hi ha quatre sortides programades. Evidentment no tothom anirà a tot, s'haurà d'escollir, però bueno, es podran visitar diversos llocs situats al voltant d'aquí de Vilafranca.
Un simposi de vinya i enologia ecològica 2025 que se celebra aquest dimecres i aquest dijous a l'Auditori de Vilafranca, que ens explicava el Joan Elorduy, que tenia un petit antecedent una dècada enrere. La intenció és d'aquí a uns anys tornar a passar revista, celebrar una jornada similar, o potser no triga tant?
Esperem que no trigui tant.
Ens deia la Laia, més de 200 inscrits d'arreu del país, amb quins perfils?
Jo crec que majoritàriament són d'aquí, eh? El que passa que el que dèiem, el facilitar l'streaming, segur que hi ha alguns viticultors de fora, alguns cellers que volen escoltar. Igual que nosaltres hem obert la porta que vinguin de França i això, doncs el mateix per ells, no? Que des de fora vegin. Sobretot també pel cas pràctic de la D.O. Penedès, no? Quan expliquem el cas de que ja són ecològics 100% en aquesta barema, doncs segurament molts des de fora volen escoltar com és aquesta experiència i com molts cellers s'hi han pogut afegir.
Laia, i més enllà d'aquest simposi que se celebra dimecres i dijous a Vilafranca i que ha fet sold out amb aquests més de 200 inscrits, algun acte destacat de l'agenda?
Doncs aquests dies estem celebrant l'arribada del Vinovell i la setmana passada vam presentar el documental del Vinovell, que us recomano molt, que com que anirà fent un cicle, s'anirà podent veure els diferents cellers que enguany han elaborat Vinovell. Doncs una mica estem tractant aquestes festes i ajudant-los i donant-los suport a aquesta tradició perquè vagi cap a més i no cap a menys. I el 29 d'aquest mes se celebrarà la Festa del Vinovell a Palau Robert, a Barcelona, que és una iniciativa que li donem suport des de fa molts anys. I aquell dissabte, doncs, qui vulgui tastar les anyades d'enguany, doncs, hi podrà anar des de les 11 del matí fins a les 8 de la tarda.
Laia González i Joan Elorduy, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Bon simposi.
A vosaltres.
A reveure.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.